Ràdio Benicarló, l'entrevista.
El passat dilluns s'aprova l'exposició pública de la versió preliminar del PGE, que suposa l'inici de la part final de l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbanística. Aquest ha sigut un dels objectius principals de l'equip de govern des del principi de la legislatura, i especialment de l'alcaldessa Charo Miralles, que s'ocupa de la regidoria d'Urbanisme. Avui la tenim així per tractar el tema del PGOU de cara al futur i tractar d'explicar aquest procés. Benvinguda, Charo.
Bon dia.
Suposo que molt contenta després d'aquesta aprovació per unanimitat.
Era un dels objectius en quan vam entrar a governar a l'any 2015. Recordem que Benicarló té un pla general d'ordenació urbana que va ser aprovat a l'any 86, o sigui que té 31 anys. I els plans generals d'ordenació urbana, pues, sempre se recomana que cada 10-15 anys se vagin revisant a mesura que les necessitats del municipi, pues, així ho indiquen, no? El pla de Benicarló va començar a revisar, se va aprovar la seva revisió a l'any 2003 i a l'any 2004 es va adjudicar a l'empresa Territori i Ciutat els treballs per a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Pensem que del 2003 fins al 2017, que han passat 14 anys, que està en revisió, amb la qual cosa, pues, ja el procés s'està allargant massa, i la veritat és que un dels nostres objectius, que a més jo, que havia estat 8 anys regidora en l'oposició, pues, sempre érem molt reivindicatius en aquest tema, pues, un dels objectius, com dic, era l'aprovació definitiva en aquesta legislatura. Només entrar ja ens vam posar a treballar, se tenia que licitar l'avaluació ambiental estratègica que marca la nova llei de urbanística valenciana i és el primer que vam fer. Ja vam licitar l'avaluació ambiental estratègica que se va ser adjudicada al mateix equip redactor que estava treballant en la revisió del pla general i a partir d'ahir jo ja ens vam posar a treballar en el sentit de que de donar ja uns terminis per a que l'aprovació sigui una realitat en aquesta legislatura. Concretament, en l'última reunió que vam tindre l'equip redactor, jo els vaig dir que me donessin uns terminis perquè ja havien passat 2 anys i la veritat és que jo sabia que s'estava treballant i que havien hi hagut reunions en la conselleria, a una de les quals també vaig assistir jo, i ja els vaig dir que en juliol del 2017, que era ara, jo volia portar al ple ordinari de juliol l'aprovació d'esta versió preliminar. No va poder ser al ple de juliol perquè va arribar el dia 20 i s'havien de fer les comissions i s'havien de fer els informes, però sí que van fer un ple extraordinari, com tu dius, el dilluns dia 7 d'agost, de manera que només ens vam retrasar una setmana de lo que havíem promès, per a que esta aprovació del pla general estructural pues s'aprove el que és l'exposició pública, l'informe a les administracions sectorials i tot el que comporta, pues, el que marca la llei, que tots els informes tècnics.
Això ho parlarem més en detall durant l'entrevista, sí. Però en línies generals, perquè aquest és un tema que és una mica dens, no?, entre tot el tema d'urbanisme i això, en línies generals, què suposa haver a Benicarló, què suposarà l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbanística, que, bueno, tu vas dir que seria més o menys el 2018, però com viurà, com serà el Benicarló de dins de 10-15 anys?
Pues a veure, nosaltres el que no podíem fer era un pla general per a una ciutat de 200.000 habitants. Això no li cap a ningú al cap, perquè el creixement de Benicarló en els últims anys, pues, és el que és, i la veritat és que nosaltres tampoc no podem tindre una ciutat molt més gran de la que tenim ara. Jo, que som matemàtica, a vegades el límit, no? Quan passen els anys, pues, les ciutats com a màxim, pues, tindran una població una mica més gran de la que té ara, però tampoc no pensem que serà molt més. De manera que este pla general el que marca és el Benicarló dels pròxims 10, 15, 20 anys, perquè d'aquí 15 anys l'ideal seria tornar a revisar en funció de les necessitats que se tinguin. De manera que el que vol la conselleria, el que vol, a més, l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, el que marca és evitar els creixements tentaculars. No podem, si no hem urbanitzat encara coses que estan al centre del poble, no podem anar a urbanitzar Aigua Oliva ni creixements tentaculars, perquè no té sentit. També hem de defensar el territori en el que és la defensa total i absoluta del territori, la protecció de la costa, que això és fonamental i més per als la conselleria actual, sobretot també els corredors ecològics i l'estructura verda. Cada ciutat ha de tindre un número de zones verdes per habitant, vull dir que tot això també està tot marcat dins l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana i dins de la Llei Urbanística Valenciana, i també que n'hi haguin uns creixements controlats, que no n'hi haguin uns creixements absolutament descontrolats. I això és el que anem a fer ara. Pensem que a l'any 2009 se va enviar el que era el concert previ, un concert previ que va estar, pues, exposat al públic, fent les taules de participació, ja en una participació directa i en unes reunions prèvies per enviar aquell document que va ser pues el concert previ que es va enviar a la conselleria com a la revisió del pla general. La conselleria, aquell pla general del 2009, aquell concert previ se'l va carregar en el document de referència. La conselleria va agafar aquell concert previ i va dir això no val, perquè, pues perquè era un desenvolupament massa gran per a Benicarló. I el que va fer va ser emitir el document de referència on diu molt clar com ha d'anar esta revisió del pla general, el que diem antes. Pues evitar estos creixements tentaculars, urbanitzar el que és la ciutat i acabar-la, perquè nosaltres tenim zones encara del pla de 86 que no estan acabades, de manera que aquí tenim uns forats encara que és el que se diu un formatge, no? Entonces, el que se pretén és acabar esta ciutat, crear terreny industrial, perquè de moment no tenim sòl industrial i creem este sòl industrial on ha d'anar ubicat, protegir les zones verdes, les zones forestals, per a que això ho siguin, protegir la costa d'acord amb el Pativel, en el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda Litoral, i poca cosa més, créixer Benicarló per on ha de créixer, que és concretament pues, la zona Sanadorlí, que és una zona que ha tingut un creixement irregular, on hi ha moltes vivendes il·legals, unes vivendes que, no, que estan fora d'ordenació, pues, hem de veure que poguéssim créixer per aquí, i també pues, la zona urbanitzable pues, de, que està entre la carretera general i el riu, no? Pues tota aquella zona d'allí.
És a dir, és una mica
un creixement controlat
i sempre respectant la sostenibilitat, no?
Sempre, o sigui, lo que se pretén dins de l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, que és la que s'ha seguit estrictament tal com fa referència en el document d'alcance o document de referència, és exactament això. És un creixement controlat, unes ciutats que siguin més per a la vida de les persones, o sigui, en zones verdes, en parcs públics, en zones forestals, en unes ciutats peatonalitzades en la seva majoria perquè la gent pugui passejar, perquè hi hagi un comerç de proximitat, perquè sigui una ciutat sostenible, que al fin i al cap també són les directrius que marquen Europa i recordem que nosaltres tenim una estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat aprovada, que aquesta estratègia està perfectament en consonància en aquesta aprovació d'aquest pla general d'ordenació urbana que pretén ara aprovar l'Ajuntament. I és no res més, vull dir que tampoc no anem aquí a fer coses rares ni a fer un creixement de Benicarló que no se pugui complir. Anem a acabar el Benicarló que tenim encara per a desenvolupar i poca cosa més. Però això també implicarà pues, aplicar tots els plans d'acció territorial que pues, el pla d'inundabilitat, el pla d'acció territorial forestal, el Pativel, com hem dit, de la infraestructura verda del litoral, pues, totes aquelles zones que se tinguen que protegir d'alguna manera tal com es marca la conselleria, que al fin i al cap és l'administració competent per a l'ordenació del territori.
Per tant, com diem abans, ja tenim a exposició pública la versió preliminar del PGE. Ara, quins són els passos? Ho hem dit generalment, però anem a ser específics.
Sí, sí.
Quins són els passos a seguir ara i com pot informar-se i participar la ciutadania en aquest procés?
Exacte, és obligat. A més, al mateix temps que vam aprovar esta versió preliminar, l'exposició pública, n'hi ha un pla de participació pública aprovat també, que està elaborat per l'equip redactor. Què comporta això ara? Pues, bueno, de moment, la gent ja pot consultar en el web municipal este pla general estructural. Recordem que és l'estructural. Ningú podrà veure la seva parcel·la com li afecta. És l'estructural. Ja està publicat al web, però ara s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Una vegada publicat al Diari Oficial, serà quan començaran a comptar els 3 mesos. O sigui, de moment la gent ja el pot consultar, però encara no ha començat a comptar els 3 mesos.
Encara no és oficial, no?
Exacte, però nosaltres no li amaguem la informació a ningú. Si algú vol anar al Departament d'Urbanisme també se li ensenyarà. Però una vegada publicat en el Diari Oficial és quan començarà a comptar els 3 mesos. Nosaltres contem que estarà exposat fins a finals de novembre, aproximadament, on la gent podrà veure, presentar al·legacions, suggerències, tot el que vulgui alegar, al·legacions. I al mateix temps ja vam anunciar també que és preceptiu que al mes de setembre, perquè ara és agost i és un mes pràcticament inhàbil, però a mitjan setembre o entre mitjan i final farem unes reunions obertes a la ciutadania que es faran al magatzem de la Mar, on estarà l'equip redactor, els equips tècnics de l'Ajuntament i estarà la part política també, on la gent podrà consultar, on podrà veure quin model de ciutat plantegem, quin model de ciutat dona este pla general estructural i que se podran fer totes les consultes, preguntes, suggerències i el que vulguem informar també d'una manera oberta a tota la gent que li interessa este pla general. Mentrestant estarà en el període de participació pública, els tècnics municipals, junt a l'equip redactor, ja també, bueno, los tècnics municipals són els responsables de fer el pla general pormenoritzat. perdó, el pormenoritzat, de manera que mentre durà l'exposició pública i mentre després, posteriorment, encara ho explicaré, la conselleria informarà, nosaltres ja anirem treballant també a l'Ajuntament per anar fent al mateix temps el pormenoritzat, que és el que sí que ja donarà pues, l'edificabilitat de cada zona, on té que anar els edificis més alts, més baixets, pues, ja la parcel·la de cada un, a veure si mos, per a que mos entenguéssim, no? És el que ja donarà un relat pormenoritzat del pla general. No? Per a que quan una vegada, després d'estar exposat al públic, i s'elabora este document de participació pública, sintetitzant els resultats i justificant si es tenen en compte o no es tenen en compte, en tot això que després de l'exposició pública se formarà l'expedient d'avaluació ambiental i estratègica i s'enviarà junt en la participació pública, s'enviarà a la conselleria, però la conselleria faig una aprovació provisional. Mentrestant, com hem dit, se començarà a treballar en el pormenoritzat. La conselleria farà un anàlisi tècnic de tot el que li hem enviat, i poden reclamar subsanacions o complementacions a l'Ajuntament. A partir d'ahí, la conselleria formularà el que se diu la declaració ambiental i territorial estratègica en 3 mesos. S'enviarà, i una vegada més a aquesta declaració, l'Ajuntament inclourà les determinacions derivades d'aquesta declaració i s'enviarà per a l'aprovació definitiva
que això estaríem parlant
a la conselleria. De... Jo penso que a mitjan del mes del 2018 ho podem tindre, a mitjan, ¿vale? Si tot va bé. Una vegada aprovat este pla general estructural, farem el document pormenoritzat que només depèn de l'Ajuntament i també el sometrem a participació pública. Entonces, una vegada el pormenoritzat i l'estructural, això significarà que ja la revisió del pla general estarà tot complet i esperem que a finals del 2018, jo ja estaria molt contenta que a finals del 2018 tinguéssim ja la revisió. Així com ara diem el pla general del 86, doncs ara diem el pla general del 2018. I això, la veritat és que pensem que és molt important perquè durant aquests 4 anys últims, la legislatura 2011-2015, no es va avançar absolutament gens, i això ho he de dir perquè realment és així. De fet, se van tenir reunions a la conselleria, hi havia unes pressions pues d'alguns col·lectius de veïns o el que sigui, i la veritat és que la part política no va ser prou valenta per a assumir aquesta revisió.
Ara te pregunto per això, perquè vas dir al ple... Sí. Que aquest tema va des de pràcticament l'any 2003. Uh-huh. En aquests 14 anys la llei urbanística valenciana ha canviat 3 vegades. Per tant, el procés ha anat molt lent o molt poc a poc per falta d'acord, discrepàncies o perquè realment és molt difícil portar a terme un projecte tan gran com el nou, com un nou pla de generació d'ordenació urbanística?
Jo crec que és un problema de valentia dels polítics, perquè a mi, jo recordo que ara fa poc temps... no sé quin dels grups polítics, si el Partit Popular o Ciudadanos, dient de que era un pla fet pels tècnics i que no el representava, em sembla que era el portaveu de Ciudadanos. Jo li he de dir al senyor Martí que l'equip redactor era el mateix. L'equip redactor era el mateix que va fer aquell concert previ de l'any 2009 que la conselleria es va carregar. L'equip tècnic era el mateix, el que no era el mateix era l'equip polític. I l'equip polític d'ara és un equip valent. Jo considero que nosaltres tindrem el pla general d'acord en les directrius polítiques de la ciutat que nosaltres volem. I això és important.
Però el de 2009 no estàveu d'acord, no?
En el 2009 pues, era un creixement massa gran per a Benicarló, era inviable completament i damunt tenia uns creixements tentaculars i uns creixements que la veritat és que no és que nosaltres no estàvem... És que jo recordo que nosaltres ens vam alçar del pleno perquè jo en aquell moment ja era regidora. Però és que la conselleria mateix, la conselleria del Partit Popular, se'ho va carregar. O sigui que en aquell moment no era una ciutat que és la que nosaltres ara pretenem, que no és una cosa que es fa ni en un any, ni en una legislatura, ni en 2, ni en 3, ni en 4, és que este pla general ha de marcar el que és el Benicarló del futur i és un projecte de ciutat que jo sempre reclamava que no hi havia un projecte de ciutat per a Benicarló, però jo penso que en l'aprovació del pla general i en l'estratègia d'UCI n'hi ha un model de ciutat per a Benicarló. I això ho puc dir, tant si d'aquí 2 anys continuem governant nosaltres com qui vingui, té una fulla de ruta marcada per a lo que serà el Benicarló del futur, i això és molt important. I jo penso que és lo que hem de fer els polítics, o sigui, planificar urbanísticament lo que ha de ser el Benicarló, i a partir d'ahir, tots, independentment de qui governe, pues anar fent este Benicarló i construint-lo entre tots, que és una cosa que, com repeteixo, no es fa ni en un any, ni en 2, ni en 10 a vegades, però és anar fent poquet a poquet per a que d'aquí 20-25 anys Benicarló sigui una ciutat diferent de la que és ara.
I aquest projecte, com parlem, té una magnitud enorme, no, per al poble. Com s'està treballant, com està treballant l'equip de govern amb l'oposició?
Pues mira, jo puc dir que jo vaig entrar a l'Ajuntament com a regidora a l'any 2007. De l'any 2011 al 2015 no es va convocar ni una reunió del Pla General. Me sembla que es va convocar una un dia en l'equip redactor. Però el que hem posat nosaltres ara en marxa va ser immediatament la comissió de seguiment del Pla General. En aquesta comissió de seguiment estan l'equip tècnic de Medi Ambient i d'Urbanisme i també estan els representants polítics. És una comissió de seguiment on els representants polítics, al fin i al cap són els representants de la ciutadania, estiguen a l'avantatge de tot el que es treballa en aquest sentit, de totes les reunions que han fet en Conselleria, de totes les reunions que han anat a les serveis territorials de Castelló, en Fernando Renau, de totes les reunions que s'han tingut i en quin sentit s'estava treballant. I han estat informats, perquè els hem convocat, me sembla que en aquests dos anys hem convocat tres vegades, hem convocat la comissió de seguiment. Però, a més, ara, com hem dit, se'ls va informar, se va... estan a la seva disposició totes les consultes que vulguin fer, però a més farem reunions obertes a tots els ciutadans. En el tema del Pativel, recordo que jo també vaig fer una reunió oberta a la Caixa Rural, on allí va vindre moltíssima gent per informar-se com repercutia el Pativel a Benicarló, el Pla d'Acció Territorial. Però a més, el Pla General és una cosa tan important que, des de luego, ha de ser una cosa oberta públicament i que la gent pugui presentar totes les suggerències. I a mi, a veure, també hi ha gent que me diu, ho heu aprovat ara i no som més a participació. Bueno, jo recordo que això no és nou d'ara, que això ve des del 2003 i que en aquell moment ja es van fer tot el de l'Agenda 21, totes les taules de participació, ja es va donar veu a la ciutadania. Ara és una continuació d'allò. I a partir d'ara també el pla de participació pública és el que marca la llei. De manera que la llei diu 45 dies, però nosaltres donem 3 mesos per a que no pugui dir ningú que ho aprovem al mes d'agost i que és un mes inhàbil. Tranquil. O sigui, si fa falta donar 20 dies més, que a més la llei ho marca, donarem 20 dies més. Vull dir que jo de pressa d'aprovar-ho ràpidament no en tinc cap. El que vull és que la gent se n'assabente i que a més tingui repercussió. No vull que passi desapercebut. O sigui, jo vull que la gent sigui conscient de lo que significa aprovar el Pla General, no? I que a més això repercutix en tot el poble. Si n'hi ha un terreny protegit, ara mateix n'hi ha una zona agrícola de denominació d'origen que això fa de Benicarló protegida, n'hi ha la zona del Corral del Petequillo, de la Tossa, del Puig, tot això, tots terrenys forestals protegits també. Se fan unes zones verdes que no estaven, uns boscos, uns parcs públics urbans que també no estaven abans. Vull dir que totes aquestes coses, a mi m'agrada que la gent se n'assabente i que no pugui dir ningú que ho han fet sense obert al públic.
Creus que a partir d'ara fins a l'objectiu que és mitjans de 2018 hi haurà un camí recte o tu creus que hi haurà algun tipus de traves per a intentar aprovar-lo?
Jo espero que no, perquè de fet l'altre dia en el pleno l'oposició ho va aprovar sense intervindre ni tan sols, al fin i al cap aprovem l'exposició pública i el senyor Manyà, que va ser regidor d'Urbanisme bastants anys a l'Ajuntament de Benicarló, totes les reunions que hem tingut de la Comissió de Seguiment del Pla General, estava completament d'acord en el que diuen l'equip redactor i els serveis tècnics municipals. Jo penso que el senyor Manyà, concretament, que ha sigut regidor d'Urbanisme i que sap el que significa, pues està perfectament d'acord en este Pla General. El senyor Martí té menys experiència i ha fet alguna afirmació que no estic d'acord en ell, però que penso que també estarà d'acord en que és un creixement sostenible, és un creixement lògic i és un Pla General no massa ambiciós, que al fin i al cap és el que ens marca la conselleria, que és l'administració competent en matèria d'ordenació del territori, torno a repetir.
Canviem una miqueta de tema, ja tanquem una mica el capítol de lo del PGOU i parlem a les obres del passeig, de la plaça de l'estació, perquè en la roda de premsa aquesta setmana presenta vostè les novetats, no?, sobre aquesta obra. Contem-nos una mica als oients.
Sí, tot això ve donat perquè el primer que he anunciat és que ja s'han adjudicat les obres de la primera fase de l'urbanització del sector 11 Collet 2, que és, per a que ens entenguéssim, les obres de IFF, que la gent... És unes obres d'urbanització que envoltaran la fàbrica de IFF. Aquesta és la primera fase. Aquestes obres ja s'han adjudicat, s'ha fet un procés obert i de tràmit ordinari per a licitar aquestes obres i s'han adjudicat a l'empresa Pavassal per un import total de 1.972.000 euros més IVA. Vull dir que és una obra important. Aquesta obra ara estem en el procés de, ja s'ha adjudicat, com hem dit, en l'última taula de contratació. Ara estem en el procés de que l'empresa presenti la documentació per a que se pugui firmar el contracte. Una vegada firmat el contracte, l'empresa té un mes per a començar les obres. Jo espero que, si tot va bé, al mes d'octubre puguen començar les obres del sector 11, Collet 2.
I això estaria acabat més o menys...
I això té un període de 9 mesos.
I és una millora també pel tema ferroviari. No?
Una urbanització de tota aquesta zona, perquè això és una zona urbanitzable que no s'havia urbanitzat i ara s'urbanitzarà, la primera fase. La segona fase és des de IFF, des de la Vinc, fins a la carretera general, ¿vale? I fins al riu. Què significaran aquestes obres del sector 11, Collet 2? Pues serviran per a urbanitzar un vial, que és ara l'avinguda Felipe Klein, que passa per davant de l'estació. Allà hi haurà un vial que sortirà fins al riu, de manera que el que tenim ara, que quan arriba a l'estació hem de donar la volta i tornar a sortir, que és un cul de sac, però això el que permetrà serà obrir este vial fins al riu. Un altre vial que discorrirà paral·lel al riu i un altre vial que anirà des del riu fins al passeig Febrer Soriano per davant de la factoria IFF. Vull dir que seran unes obres d'urbanització que envoltaran tot el que és l'empresa. D'acord? Això, el sector 11. Ja que s'obri el vial de l'avinguda Felipe Klein, pues s'ha pensat per part de l'Ajuntament urbanitzar, adequar tota la millora de la plaça de l'estació. I la veritat és que això milloraria molt la imatge quan s'arriba a Benicarló pel tren, de la que, a més, és una estació molt turística, perquè recordem que és l'estació Benicarló-Peníscola, i pensem que la imatge que ara se dona pues, no és la millor del nostre poble. Què farem ara? Pues, lo que s'ha redactat per part de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Benicarló, vull dir, per als arquitectes municipals, són unes obres d'adaptar els espais de l'estació a la nova situació que se produirà en les obres del sector 11. D'acord? Entonces, lo que farem serà una millora de l'accessibilitat i també s'obrirà un vial de 3 metres que discorrirà per l'avinguda Felipe Klein per davant de l'estació fins al riu. Però també s'adequarà el que és el pàrquing de l'estació, que seran des del jardí que ara tenim fins a la mateixa estació. Allí n'hi ha una parcel·la on ara pega la volta l'autobús i n'hi ha unes cases allí, que aquelles cases estan fora d'ordenació, que aquelles cases són de propietat municipal, amb la qual tirarem aquelles cases i des de l'estació fins al jardí, allò serà tota una zona de pàrquing, una zona asfaltada.
Però també un altre problema, no?
Exacte, i allí aparcaran els cotxes, de manera que allí hi haurà un accés, en unes rampes, tot accessible, per a que la gent pugui aparcar el cotxe i anar fins a l'endent de l'estació. Vull dir que serà tot aquell. Davant de l'estació no s'aparcaran, serà una zona jardinada, i al mig serà el vial que anirà fins al riu. Una vegada passem l'estació, en el vial que anirà des de l'estació fins al riu també hi haurà zones d'aparcament, de manera que si allí no n'hi ha
posat per aparcar,
doncs hi haurà també una zona d'aparcament. De manera que aquestes obres les han ficat dins del Pla Castelló 135 de la Diputació Provincial, i en aquests moments aquest projecte d'obres que ha redactat els serveis municipals estan a la Diputació per a la seva aprovació i que la Diputació ens doni el vistiplau. Són unes obres que tenen un pressupost de 180.000 euros. Aquests 180.000 euros la Diputació pagarà 130.000 i el 50.000 restants els pagarà l'Ajuntament. O sigui, aniran el 70% a càrrec de la Diputació i el 30% a càrrec de l'Ajuntament. Esperem que ara, una vegada ens doni el vistiplau la Diputació, les poguéssim licitar i que també vagin paral·lelament en les obres del sector 11. Jo puc confirmar que començaran primer les obres del sector 11 que aquestes, perquè les del sector 11 ja estan licitades i adjudicades a una empresa. D'acord? Estes encara no estan licitades i encara s'han d'adjudicar.
No?
Exacte. De manera que tot això també porta un procés de licitació oberta, que sempre és una miqueta més llarguet, però que esperem que si les obres del sector 11 poguessin acabar l'any que ve, pues a l'estiu, per exemple, al mes de juny, que hem dit que serien 8 o 9 mesos, pues que aquestes també a l'estiu de l'any que ve, ojalà, perquè aquestes tenen un període de duració de 3 mesos, vull dir, és menys. Tota aquesta obra té un període de duració de 3 mesos, de manera que esperem que l'any que ve a l'estiu poguéssim tindre l'estació en condicions i que tota la gent, tots els turistes que ens puguem vindre a l'estació Benicarló Peñíscola, pues, se troben
una primera imatge millor, no?
Imatge. Jo penso que ja no és només per això, sinó per a també tots els milers d'estudiants de la comarca i de Benicarló, que tots els diumenges tenen que viatjar a Castelló i València, que allí pues, s'arma una mica de jaleo en el tràfic, i la veritat és que pensem pues, que aquesta serà una solució magnífica.
Este és el resum que fa l'alcaldessa Charo Miralles. La idea és tindre per a mitjans de l'any que ve, a finals d'estiu, una nova imatge dins de la zona de l'estació. I res més, hem parlat del PGU, hem parlat d'aquestes noves obres. Charo Miralles, ha sigut un plaer tindre't així. T'esperem pròximament als estudis de Ràdio Benicarló.
Quan vulguésseu, ja saps que jo sempre estic disposada a contar-vos totes les novetats de tot el treball que fem a l'Ajuntament, que és molt, i que moltes vegades la gent no és conscient de tots els treballs i tots els projectes que en tenim per al Benicarló. Així és que moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Charo. Salutacions a tots.
Ràdio Benicarló, la de casa.